El Consell Escolar de les Balears ha denunciat el retrocés del català a l'ensenyament obligatori i postobligatori a la nostra comunitat. De fet, el que critiquen és que els estudiants acaben primària sense un coneixement suficient de la nostra llengua i que ha disminuït el percentatge d'alumnes que en realitzen les proves de selectivitat. Tenim amb nosaltres en Pere Carrillo Villalonga, president del Consell Escolar de les Illes Balears. Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Bon dia.
Bé, contents de xerrar amb vostè. Expliqui'm-nos quina és la magnitud del problema.
Bé, el problema a vegades no està en la magnitud com una situació que està en derivació cap a baix. És a dir, nosaltres constatem, s'ha constat sense tenir massa estudis damunt d'això, però bé, els estudis diferents que ha fet la conselleria i altres organismes mos fan veure que el tema del català a les escoles, tant de primària com de secundari, els resultats i de les proves mos indiquen que l'alumnat sap menys català cada vegada, per diferents causes. I llavors també pues, hi ha altres indicadors que mos fan veure que aquest tema està en decreixement, el tema de la implantació del català, la normalització, etc. Bueno, això és un tema que és claríssim, està ben clar, i per tant, nosaltres el que fem és una proposta a la conselleria, que en aquest moment té les competències en aquest tema de català, que és la conselleria d'Educació, que posi les piles i que entre altres coses, pues, faci primer de tot un nou diagnòstic, perquè ja se n'han fet, però bueno, jo nosaltres creiem que si ha de fer un diagnòstic, aquest tema se veuria que més clar que quines són les causes d'aquest davallament a totes les illes. Després, el tema també és que hi ha, per part de la universitat, també hi ha molt pocs alumnes que surten en titulació de català, per tant, és problemàtic cobrir les baixes i cobrir les places de català en els centres educatius. Bé, tot això fa que nosaltres proposem a la conselleria que faci una sèrie de mesures que millorin aquest tema i que és necessari i que ja s'ha de fer. No sé si...
Quines mesures?
Com?
Quines mesures?
Quines mesures? Pues, bueno, la primera ja l'he dit, que és fer un diagnòstic, que sempre ja el sabem, però bueno, que revisi i veurem què s'està fent en català en els centres educatius. Un altre aspecte és verificar el compliment de lo que seria el decret de mínims, que els centres compleixen tots amb aquests mínims, que obliguen que els centres facin un percentatge, que és el 50%, com a mínim de matèries en català, etc. A les titulacions del professorat, etc. Tot això. Una altra serien actuacions sobre la formació del professorat. En aquests moments, jo crec que la universitat necessita també posar-se al dia en respecte a això. Fa uns anys, els alumnes de magisteri i estudiaven de mestre sortien amb una formació de català més que suficient. No necessitaven després estudiar, fer reciclatge ni res. Actualment, molt de professorat surt de la universitat sense aquests mínims. I això també pues, fa que la universitat, que també depèn de la Conselleria d'Educació, pues, hagi de fer. I llavors, com deia, també hi ha aquest tema que no sabem tampoc com se pot solucionar, però que incentivar, d'alguna manera, que més alumnes estudiïn el que seria el grau de llengua i literatura catalanes, que en aquest moment no surten titulats suficient per cobrir la necessitat que té el sistema. I llavors també s'hi ha afegit després en aquesta petició recuperar el servei d'ensenyament de català. Tenia unes persones que ajudaven en els centres en aquest tema, assessoraven, feien material, feien diferents assessoraments a tots els centres que ho demanaven, i això havia desaparegut des del 2012, i això pues, també en aquests moments, encara que hi ha altres equips de gent que hi fan feina, creiem que també s'ha de tornar a posar en marxa, recuperar aquest servei d'ensenyament que no existeix en aquest moment.
Bé, hi ha molta feina per fer, tenim molts deures pendents, eh?
Sí, 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 sí. Aquest tema, creiem però que és un tema que s'hi han de posar, ja s'ha de fer un pla de xoc amb aquest tema, perquè si no això anirà encara derivant més i per tant s'ha d'aturar com a mínim, pues que almenys s'hi posin, i el conseller ja ho sap, era present quan varen fer aquesta petició i ho té i li han demanat. Jo crec que en aquest sentit alguna cosa farà. La nova llei que se vol fer també jo crec que haurà d'ajudar en aquest tema, encara està en la fase inicial, però la llei d'educació jo crec que pues, ha de també posar alguns aspectes que jo crec que ja indica, però que s'hauria d'incentivar tot aquest tema. Jo som partidari, sempre ho he estat, perquè jo som del món de l'educació des de tota la vida, no he fet res més, que aquest tema s'han de potenciar en positiu. És a dir, jo no crec tant com el tema, a part de que jo som inspector, la meva feina és inspecció, però no crec que és tant un tema de control i sinó d'incentivar, de fer que els centres i tots aquests problemes se solucionin en vies d'incentivació, de milloració, de posar més medis, etcètera, d'això.
Bé, doncs hem fet una visió panoràmica de l'estat del català als nostres centres educatius. Veiem que és una assignatura pendent. Es calcula que el 45,3% dels alumnes tenen un nivell baix o molt baix d'expressió oral en català. És pitjor...
Me permets una cosa?
Sí, per suposat.
Sí, que jo crec que l'escola encara és allà on està millor. Eh? És a dir, tothom d'això no és conscient. Sí. L'escola encara és el lloc on està millor. És a nivell social on es troba el gran problema, perquè se deixa d'usar el català, però clar, l'escola pot ser el motor. I aquí, aquest motor, se li ha de posar més energia. Això és el que volia afegir. Tampoc no me vull enrotllar molt. Però bé, aquesta és l'idea principal, que és un tema que supera la Conselleria d'Educació, és un tema del govern. És un tema que s'hauria... La llengua nostra, la llengua catalana nostra, hauria de ser el mitjà normal de parlar, del mitjà de comunicació, tal, i no ho és, i no ho és. I no s'incentiva que la retolació de les empreses siguin en català, no s'incentiva. Tot això hi ha molt que fer, hi ha allò que sí, hi ha ajuntament que han fet feina, consell, etc. Menorca està millor que Mallorca, per exemple... I tal, però encara falta recórrer molt aquest tema i crec que aquestes mesures nosaltres les demanem a la conselleria, però també faria falta una acció a nivell de govern per treballar molt més profunditat i molt més energia el tema del català, que és la nostra llengua i que això ningú pues, mos ho ha de... I més amb la situació política que ara vivim, que hi ha un partit polític que està en una línia tot molt diferent, sí. Pues, encara molt més fa falta que tothom que ho tinguem clar, pues, ho diguem. I nosaltres, segons el Consell Escolar, jo crec que pues, s'ha de fer sentir en aquest sentit.
Pere Carrió, Villalonga, president del Consell Escolar de les Illes Balears, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i fins una altra, quan vulgueu. Adéu.
Són les 10 i 2 minuts, les 5 i 2 minuts. Tenim cels bastant clars, 14 graus i mig de temperatura a Sant Francesc, segons l'estació de Balears Meteo, una temperatura idèntica a la que tenim a la Mola. Ara mateix, a la Mola, tenim uns 8 km/h, vents del sud-oest-sud, més o menys lleveig migjorn, amb ratxes que no arriben ni als 15 km/h. El dilluns vam celebrar la primera taula redona amb motiu del Dia de les Persones amb Discapacitat. En aquest cas vam escoltar la realitat que ens explicaven els familiars de les persones amb discapacitat. Avui, en canvi, volem parlar amb els tècnics, amb els professionals que treballen en aquest àmbit. Per això volem saludar en Àlex Russafa, ell és fisioterapeuta. Molt bon dia, Àlex.
Bon dia, Pepo.
També tenim en Pablo Toledo, PT, de l'IES Marc Ferrer. Hola, Pablo.
Bon dia, Pepo.
Què és PT?
Professor de Pedagogia Terapèutica.
També comptam amb la Núria Alandes, presidenta d'Apmiptea. Hola, Núria.
Hola, bon dia a tots.
I na Marta Uriarte, que és tècnica en discapacitat i directora del Centre de Dia. Molt bon dia, Marta.
Bon dia a tots.
I un ben conegut de Ràdio Illa, com és en Paco Pérez, psicòleg del Centre d'Atenció Creix i que col·labora també amb aquestes entitats. Hola, Paco.
Hola, bon dia, Pepo, bon dia a tothom.
A veure, jo havia pensat, en comptes de plantejar-vos preguntes, que també alguna us en faré, recuperar alguns dels, diguem-ne, millors moments de la taula redona del passat dilluns. Podem començar parlant del principi de tot això, la detecció, el moment de detecció de les afectacions, en particular d'aquestes persones amb discapacitat. Mireu què mos deien els familiars quan vam obrir aquest capítol de la detecció.
Que als hospitals sí que hauria d'haver un protocol on tens una orientació per part dels professionals perquè t'informin de lo que pot passar i lo que no. Però clar, a mi me deien que, per exemple, podria ser que vingués malalta, però si la meva filla està sana, que podria tenir problemes de cor, i en realitat això és un tant per cent, no vol dir que ella vingui malament, la meva filla està sana. I clar, això te fa tenir molta por.
I realment vam estar quasi fins a 5 anys, vull dir, sense tenir un diagnòstic o una solució, no? Avui per avui, abans, avui per avui ja és molt abans que es detecta, diríem.
Clar.
Però ha d'haver-hi una formació, sobretot, no? Perquè els pediatres falta molta formació encara avui en dia. Que es va millorant, sí. Que està com toca, no. Això és la realitat.
Bé, hi ha camí fet, però se n'ha de fer molt més. Com veieu, vosaltres, des dels vostres diversos camps, el tema de la detecció?
Bueno, des del nostre punt de vista, la fisioteràpia pediàtrica, quan ja arriba el nen, ja arriba a diagnosticar, ja ha passat aquest procés de valoració i ja ens el deriven per fer la part més de mobilitat, de moviment, d'aconseguir els objectius motrius, que per la seva edat doncs estan una mica minvats. Aquesta valoració s'ha fet millor una mica tard i ja mos arriben, que no és una etapa molt precoç per començar un tractament i obtindre les millors mesures, els millors rendiments, que és quan, bueno, ja té un any, dos anys, començar a treballar. Ja mos arriben en 3-4 anys, i per això, perquè hi ha hagut un procés de detecció aquí una mica més lent o no s'ha aconseguit tan ràpid.
Bueno, en los diagnósticos en la escoleta ya hay una orientadora que se dedica a sus funciones esta un poco, ¿no? Mirar un poco las características de los alumnos y ver si algún alumno necesita un diagnóstico o qué características tiene. A partir de aquí se empiezan todos los protocolos de actuación. Entonces, al instituto desde luego que llegan ya diagnosticados. Claro. Y en las escuelas pues ya también llegan diagnosticados de la escoleta, pero hay muchos alumnos que no van a la escoleta, que son aquí, es aquí cuando se hace el diagnóstico.
Bé, no, jo simplement volia afegir una mica el que diuen els companys, que sí, que, però potser la Núria, que també fa molts anys que està implicada en tot això, no? Jo crec que hem evolucionat positivament, i tal com deia, crec que era en Alfonso, no? deia en la taula rodona d'aquesta setmana, hem d'avançar encara molt més, no? Però sí que és veritat que el procés de diagnòstic no és tan fàcil, vull dir, hi ha una part professional, però també hi ha una part d'acceptació de les famílies que a vegades marca el timing també d'aquest propi diagnòstic, no? Hi ha, com diríem, un petit procés de dol, no? D'acomodació a aquesta nova situació, i no sempre és fàcil, no? I per tant, aquest timing de valoració i aquest timing de diagnòstic també està molt relacionat moltes vegades amb aquesta multifactorialitat, no? De dir, bueno, pues, per una banda professional, però també per una altra banda la mateixa família com està seguint aquest procés, no? Jo crec que hem evolucionat, i estic d'acord amb en Pablo que ja fa... cada any que passa és un any més que faig, no? que estic treballant, i ja fa molts anys que estic treballant, i he notat un canvi substancial, no? En el que són els diagnòstics precoços, no? Sobretot en el món de l'educació. Hi ha més formació per part dels educadors, i també hi ha equips, evidentment, que estan a la web, no?, per fer aquests diagnòstics. Que són suficients? No sempre. Que haurien de tenir més recursos? Sempre han de tenir més recursos, no? I jo crec que aquest és el gran cavall de batalla que tenim els que ens dediquem a aquesta àrea, no? I és, bueno, pues que haurien de tenir molt més personal i haurien de tenir molt més recursos perquè tot això fos més ràpid i que el timing no depengués només de l'administració, sinó que depengués, en tot cas, no?, de la bona feina dels tècnics, que és això.
Sí, des del punt de vista nostre, pues, el que opinam és que sí que és veritat que s'ha avançat molt, perquè al principi t'adonaven el diagnòstic quan ja tenia diversos anys i ara, pues, és molt més precoç, però també té que veure una mica depenent del tipus de trastorn o discapacitat, no? Perquè n'hi ha trastorns o discapacitats que ja ho vam veure a la taula de dilluns, no?, com el Down, que es detecta quan està a l'embaràs, i després n'hi ha altres que són uns trastorns que hasta que no el nen no ha anat a l'escola, o no els pares, si són primerencs que encara no han tingut cap nen, tampoc no poden valorar una mica si el nen està bé o està malament. Per això que jo crec que és bastant complicat, però sí que és veritat que s'ha avançat molt, no?, com dèieu.
Sí, bueno, el que nosaltres veiem és això, que ens arriba i la mare, com que potser a vegades no està molt convençuda, o tenim una, a part d'una funció terapèutica sobre el nen, una funció terapèutica sobre explicació dels pares, com quina és la situació, i t'expliquen que ells ho troben, alguns te diuen que no, jo trobo bé, però una mica mogudet, que li costa durant la marxa caminar que sigui estable, o altres que sí, està més apagat, però bueno, ja espavirarà més endavant, i com que els costa tindre aquesta conscienciació de que pot haver un retard.
Perdona, però tot això passa perquè el professional no comunica adequadament a les famílies, o no dona prou importància a les famílies de lo que està veient en aquell moment. Perquè sí que és veritat que si tu una família com a professional li dius les coses clares, sí que hi ha un procés de dol que els costa molt d'acceptar. Però si tu ja els hi has dit, ells ja ho saben, que tenen un problema. No és anar per les rames.
Sí, però, per exemple, quan estàs hablando de adultos, eso es como, se ve como mucho más claro, es más fácil,
bueno, claro,
¿no? Pero claro, cuando son muy pequeñitos, es que es para el profesional es como sentenciar. Y la familia lo vive como una sentencia, el diagnóstico. Y el tema ese que hemos hablado muchas veces de las etiquetas, de poner, no poner. No, entonces, claro, es, yo creo que es un tema muy complicado. ¿Qué dices, qué no dices? ¿Cómo? Si eso va, perdura en el tiempo, si no, si es temporal. Es un mundo
Pero se puede
difícil
comunicar.
Y complicado.
Tú sí, como claro. Profesional le puedes decir, a ver, ahora mismo tienes
Debes.
Estos rasgos vemos que esto va a pasar así, que no significa que en 2 años... el diagnóstico cambie.
Sí, sí.
Por eso es tan importante saber, a ver, es importante diferenciar entre un tipo de enfermedad o trastorno y otros, ¿no? Que hay algunos que son más variables que otros.
Yo creo que la clave es derivar. Sería derivar siempre a quien tú crees que puede saber realmente por dónde van los tiros, ¿no? Si tú detectas un mínimo signo, ¿no? Bueno, yo no lo tengo muy claro, pero tirar para donde un profesional que sí que pueda orientar, ¿no? Orientar a la familia y dar la información buena.
Sí, aquí, bueno, vemos la dificultad de los profesionales y la sensibilidad que tenemos que tener al hablar con las familias, porque son momentos súper difíciles y hay que tener esta empatía de decir, bueno, están pasando por esta fase, ¿cómo se lo digo? Que sea claro, pero teniendo mucho mucho tacto, ¿no? Y sobre todo dándoles una visión positiva del asunto, ¿no? Porque no es que sea una sentencia de que dices se te acabó la vida, para nada. Si es que luego hay una vida que es, bueno, mucho mejor. Bueno, mucho mejor, depende cómo te lo tomes, ¿no? Pero a mí personalmente, para mí es mucho mejor, no sé.
Més coses que van sortir l'altre dia a la taula rodona dels familiars. Després de la detecció ve l'atenció, no? O sigui, un cop ja hi ha diagnosticat la qüestió, doncs veure com reacciona l'administració pública, els hospitals, l'administració local, etc., davant d'aquesta dificultat. Escoltam els pares i mares.
Ens van veure obligats, és a dir, a muntar una associació, perquè no volíem, amb idea, perquè no volíem que un altre cas, és a dir, un altre familiar es trobassin en el nostre cas, És a dir, perquè nosaltres ho farem com, és a dir, me'n recordes d'arribar a casa i no li dic, escolta'm, hi ha una conferència a Còrdoba de... que venen aquestos, no sé què, treu bitllets, anem cap allà. Barcelona, doncs, mos tornem, ara tu hi vas aquesta setmana a formar-te, i nosaltres no volíem que hi hagués aquest... Avui, però, mos entrem d'un cas, parlem amb ells, per lo menos ja que sàpiguen que hi ha alguna cosa, no?
Jo crec que s'ha millorat, però encara hi ha moltes mancances. Són boixos que necessiten molta ajuda, vale? Logopedes, psicòlegs i moltes altres coses, que realment, que si no tenen uns terapeutes i uns professionals que els ajuden, i no sempre... Bueno, gràcies a Déu tenim les associacions que ens ajuden, però vull dir que encara hi ha un buit de moltes altres coses.
Jo, per exemple, en el meu cas, hi ha molts de terapeutes que se'n van perquè, clar, el problema del lloguer... I els sous i tot això fa que hi ha gent molt bona, bon preparada, però al final no poden amb aquest pes de tenir que pagar lloguer i cobrar molt poc. I els recursos també estan superlimitats i això repercuteix en els nostres fills.
Recursos limitats, parlaven també de l'ensuada que suposa, no? Doncs, respondre amb els recursos necessaris per a les necessitats del fill, filla, germà, el que sigui. Fins a quin punt l'Estat o l'administració no està prou present i al final són necessàries associacions, entitats? És com si a vegades deixés com a la societat civil que resolgués aquest buit, no?
Bé, jo m'estic totalment d'acord, és a dir, jo m'agradaria en tot cas valorar fins quin punt, no sé... Una persona que tingui capacitat de decidir cap on van els pressupostos, no? de socials, no? Per exemple, un país com Espanya, no? Si aquesta persona tingués a casa seva una persona amb una afectació, la que fos, no? Segur, entenc que li donaria el màxim, no? A aquesta personeta que tingués a casa seva, no? Jo crec que el plantejament que hem de fer com a societat és que jo a vegades tinc la sensació de que el que sobra, és a dir, allò que queda és el que invertim en aquest tipus, no? de ciutadans, no? I crec que hauria de ser el plantejament al revés, és a dir, el plantejament és primer cobrim les necessitats bàsiques de totes les persones d'aquest país i a partir d'aquí invertim en altres coses, no? I és un plantejament potser més filosòfic, és molt ètic i molt més moral que no donar-te allò que sobra. Al final d'aquí, què passa? Que han de ser associacions, no? Pues en el seu moment, com va ser aquí, no? A Miptea, per exemple, amb Alfons i la Núria, que van obrir portes, no? Sempre hi ha pares i mares que obren portes i que després hi ha altres pares i mares que s'aprofiten d'aquesta situació. Però al final, no sabeu la quantitat de papers que s'han de fer per justificar que tu estiguis fent aquest tipus d'actuacions constantment i perquè et donin alguna cosa de pasta. Vale? És com si tinguessis que mendigar, no sé si aquesta és la sensació, vale? Sí. I jo dic perquè ja, al final jo soc terapeuta, però em demanen papers i papers i papers, has de fer això que si no ens aproven, dius, però què estem fent? Vull dir, jo tinc que estar perdent el meu temps, no sé si m'explico, és a dir, és com si fóssim sospitosos de mal aprofitar els sous amb els nostres infants, no? Jo és que crec que el tema és aquest, el tema és que sí, que nosaltres continuem lluitant com a associacions i seguirem treballant, però que la societat hauria de fer un pensament al voltant de tot això, no? Jo crec que per aquí hauríem de...
Hi ha algun recurs o demanda en particular que li fa falta de forma urgent a Formentera? No sé si a l'hospital, al...
Perdoneu, però és que jo tinc una molt clara i suposo, no sé què dirà la Núria i en Pablo, suposo que això ho viu també bastant. Nosaltres tenim una mancança important d'un servei de psiquiatria a Formentera que controli i gestioni els seus pacients.
Totalmente.
Sí, sí.
Totalmente. Sí, i això, si hi ha un col·lectiu abandonat en esta isla,
no hi ha psiquiatra a l'hospital.
Ve d'Eivissa i moltes vegades estem sotmesos a la seva agenda a canvis d'hora, que no vol dir que te la doni la setmana següent, sinó que ja... El tema és, ja te llamaremos, pot passar... És a dir, estem parlant de pacients que requereixen d'un control mèdic, que requereixen d'una contenció familiar, que requereixen de respostes, d'informes, etc, etc. I hi ha una mancança bestial en aquesta àrea.
Sí, no? Imagina't que hi ha molts nens petits que estan prenent medicació i necessita estar controlat tot el temps. perquè, bueno, a més, n'hi ha moltes voltes o que no se l'aprenen o que a la família se li oblida o n'hi ha que anar controlant tot això, i és molt complicat perquè si no el pedra, si el psiquiatre ve cada, li toca d'aquí 3 mesos i aquest nen, per lo que siga, està aprenent més de lo que li toca o menys i no li està funcionant, no tenen forma els pares de saber què tenen que fer, no? O no saben per què el nen està amb aquells comportaments o li està passant aquelles coses. I és molt complicat. A més, moltes famílies opten directament per retirar-li la medicació o pujar-li ells mateix la dosis o baixar-li el que ells decideixen, perquè no tenen ningú que els estiga dient el que tenen que fer.
Són medicacions que no es prendré un paracetamol. Són medicacions molt fortes que afecten molt i no és una qüestió d'automedicar-se en aquests casos. Fa falta una regulació per part d'un professional.
Como no tenemos además los profesionales no son estables, yo lo veo en los adultos en el centro de día, que también nos pasa. No solamente son las familias que tocan la medicación, porque al final la tocan, porque dicen, es que no duerme, pues mira, le voy a dar más o le voy a dar menos o le pasa esto. Es que los propios profesionales también la tocan. Como no viene el psiquiatra, pues el de cabecera o el internista. Uy, estás tomando mucha, pues esto fuera. Pues, uy, ¿pero cómo te ha quitado esto? Ah, porque cree que tomas mucha, pero el psiquiatra, no, el psiquiatra no ha venido, no lo hemos visto. Entonces están poniendo y quitando y poniendo muy frecuentemente y muy alegremente.
Yo creo que esa es la mancanza principal. Para la resta, bueno, podríem parlar en tot cas aquí en Pablo, que està més relacionat amb el món educatiu.
Sí.
Aquí també, evidentment, tenim mancances de professionals, crec que són de forma substancial, i tu, Pablo, que ho vius cada dia.
Sí, bueno, en el tema educativo, en un principio tenemos mucho cambio de profesorado, que esto, en verdad, un claustro estable es importante para este tipo de intervenciones, porque son intervenciones a largo plazo, que no se obtienen resultados en un año, en un curso escolar. Entonces, es importante la estabilidad, que no está. Por lo que hablaba alguna madre de los alquileres, de que es difícil vivir aquí, que esto es como una catapulta para los profesores, ¿no? Es como los profesores que no salen de las carreras, que no tienen puntos, que tal, este es el último sitio donde nadie quiere venir, por los alquileres, por lo que sea, porque está muy apartado. Bueno, cada uno tendrá sus criterios. Entonces vienen aquí a hacer puntos, pero nada más pueden, se van. Entonces, estamos cada año renovando en el instituto. El departamento de orientación este año es nuevo, totalmente. Estoy yo del año pasado. Y el año pasado también, o sea, hay un cambio constante. Aparte de esta falta de continuidad, la Consellería de Educación es agarrada a la hora de dar recursos. Como dice Paco, parece que es lo que sobre, ¿no? Aquí el año pasado pedimos, en el instituto estoy hablando, tenemos un aula de educación especial, el aula de educación especial tiene la etapa de educación básica obligatoria, que es hasta los 15 años, y de los 16 hasta los 21 está la etapa de la transición a la vida adulta. Esta etapa se ha pedido y no nos la han dado. Y hay dos alumnos que tienen que estar en esta etapa. Es como, no sé, tienen que hacer bachillerato 2 alumnos, pero no te doy el bachillerato porque solo hay 2 alumnos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que nunca van a haber más de 2 alumnos, porque Formentera tiene la idiosincrasia que tiene, y entonces el número de alumnos es el que hay. No por esto les tienes que quitar a estos alumnos el derecho de cursar esta etapa. Esta etapa prepara a estos alumnos para salir al mundo real. Tiene 3 ámbitos: autonomía personal, integración social y en la comunidad, y formación laboral, y cada ámbito toca unos temas que son imprescindibles para luego tener un trabajo. Ayer lo hablábamos en las jornadas de la discapacidad, que estos requisitos previos a empezar a trabajar se tienen que enseñar en estos programas. Los centros públicos tienen que coordinarse con las asociaciones que son las que, la verdad, están trabajando más, porque nosotros vamos haciendo lo que podemos, pero el grueso de trabajo con estos alumnos lo hacen las asociaciones, y las asociaciones están pidiendo caridad, están pidiendo dinero, que no tienen ni un duro, que no tienen tiempo, que no, o sea, que los monitores se les van porque no les pueden pagar. Entonces, la situación está así. Yo lo quiero mirar de forma positiva y veo que esta es una isla con muchas posibilidades, que si si hay ganas se pueden hacer muchas cosas, empezamos de cero en muchas cosas, pero con gente que tiene ganas y, bueno, pues se pueden hacer muchas cosas. Pero, claro, luego ves gente que ya lleva más tiempo haciendo y ves que están quemados, que han hecho mucho, que han abierto muchas puertas, pero ves la realidad que tienen y, ¿sabes? Es... Lo puedes mirar vaso medio lleno o medio vacío, pero hay mucho camino por recorrer, muchísimo.
Yo creo que no nos queda un altre remei que mirar-ho amb el got mig ple, sí, sí, i continuant, i continuant omplint el got, vull dir, lluitant perquè així sigui, i obrint portes i seguir lluitant, perquè al final potser hi ha gent que no ho veu, però nosaltres que estem molt, treballant molt amb aquest tipus de pacients, nosaltres, o almenys jo en la meva tasca terapèutica, dono molt, vale? I els hi dono molt, però rebo moltíssim d'ells, no? I la sensació que tinc, i vull que, no sé, que els oients ho entenguin com a tal, és que treballes molt per ells, però et donen moltes coses, et donen, el feedback que et donen és bestial. No és una teràpia fàcil, no? Ni molt menys, és complexa i té alts i baixos, i a vegades et fa qüestionar-te la intervenció, però reps moltíssim, i per tant vull dir que són necessaris per nosaltres perquè al final hi ha aquest feedback, no?
Es fan teràpia, eh?
Sí.
A nosaltres.
Sí, 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 totalment. Mira, jo poso una anècdota, val? I paro de parlar, és que pobre, sempre parlo jo molt, i jo els dijous em dedico a tota la meva tarda a treballar amb pacients amb NEF, vale? Evidentment, a mi m'agrada la meva feina, però jo els dijous, quan trepitjo el meu despatx, és com un bàlsam, no sé si m'explico, o sigui, jo surto aquell dia, he rigut, m'he emocionat, han passat coses perquè et sorprenen cada dia, no? I és com el meu massatge personal, són els dijous a la tarda, i és la tarda més plena que tinc de tota la tarda, vale? Perquè acabo molt tard, però rebo tant, m'enteneu? I jo crec que la societat, en aquest cas Formentera, hauria de ser sensible a això també.
Quizá hauríem de una mica transmitir lo que diu en Paco, no? De transmitir lo bo de treballar amb aquests nens o amb aquestes persones, no? Que ahir també vàrem veure les imatges, no? De les cares, de satisfacció, de com se senten quan són útils i quan fan coses que els agrada fer i que no estan a casa a un sofà mirant la tele o amb la maquineta. I sí que és veritat que igual hauríem de una mica transmitir a veure si s'anima a la gent i comença a formar-se més i que hi haguem més terapeutes a Formentera i que veiem que hi ha una necessitat i que aquests joves que tenim a l'institut que no saben què tenen que fer en la seva vida, doncs que pensin que a Formentera també poden fer aquest tipus de feina, no? Que no tenen que sortir fora i que aquí també tenen una sortida laboral igual, i és molt gratificant.
Yo añadir a lo de Nuria que y lo que dice también Paco, el cambio de filosofía y de paradigma. Yo soy muy pesada con este tema, pero es que la gente tiene que ser consciente de que tú mañana por la mañana puedes estar en esa situación. Todos podemos estar en cualquier situación. Tener un familiar, tener un hijo, tú mismo sales por la puerta, te pasa algo y ya tienes una dependencia brutal de todos los demás, de la sociedad, y de eso yo creo que no somos conscientes. Eso es también lo que te da trabajar con ellos, ¿no? Yo voy todas las mañanas a trabajar y me duele lo que me duela, digo, ¿a mí qué me va a doler algo? Pero sí, mira a tu alrededor, ¿no? Y mira a ellos cómo vienen teniendo todo lo que tienen encima, ¿no? Entonces eso, hasta que no seamos todos muy conscientes de ese tema, no nos moveremos más rápido.
Ara sortint un tema, el fet de la inserció laboral, no? La inserció laboral de les persones amb discapacitat. Això també es va parlar l'altre dia en la taula rodona dels familiars. Escoltam les opinions.
És el que dèiem abans també. Fins als 21 pots estar substitut, després surts i que fa una persona discapacitada que no està formada per anar a treballar, no, que és el seu dia a dia, no? En Toni tenim la sort de que ha estat una persona molt oberta, es fa molt amb la gent, ell va bé, no necessita una dependència en aquest cas, no? Vale, ell, la major satisfacció és poder ajudar i poder inclús trobar una feina que ell estigui adaptada o tenir un tutor que l'ajudi, que el guiï en aquest cas, no? Que ell puga, que es senti útil i puga col·laborar a casa, que és el màxim per ells, o sigui, veure que la seva vida no és... sigut en un sofà.
Però si en Pau realment ha enganxat bé sa feina, diríem, és també molt per sa voluntat del companyero que té. Hem anat nosaltres a formar-lo, a ajudar-lo, saps? Ha hagut una feina abans per poder acoplar en Pau. Quizás podria exigir una miqueta més. Avui, per avui hi ha lleis, vull dir que una empresa de 50 empleats té de tenir un tant per cent, que no sé si equivale a dues persones o alguna cosa així.
La inserció laboral. Ahir justament a Núria, en una connexió directa a Ràdio Illa, ens explicava que hi ha hagut un projecte pilot el passat estiu, no, Núria? Però entenem que queda molt camí per fer. Com ho veieu aquí?
Bueno, nosaltres hem fet un... Bueno, hem estat treballant amb la Marta i bueno, amb el Consell i hem fet el projecte pilot d'inserció laboral, que és una formació, com si fos una formació professional, un mòdul de cuina, amb quatre participants, quatre persones, i, bueno, ha sigut molt satisfactori i hem pogut demostrar que amb molt poc ells són capaços de fer molt. Amb molt poc d'esforç per part de l'administració, si tu els dones l'oportunitat, ells són capaços. És que no tinc res més que afegir. És que ha sigut espectacular.
Jo crec que, sense fer demagògia, jo crec que a Formentera seria molt fàcil. Molt fàcil la inserció laboral, sense tenir que passar necessàriament per l'administració. Vull dir, hi ha suficient empreses i empresaris, no, que ens coneixem com per poder gestionar aquestes persones dins del món laboral, amb un seguiment, amb un control. Jo crec que saltar-nos aquests passos, no, de comptar a vegades amb l'administració, que no sempre és fàcil i que al final és més costós, no, des del punt de vista de tramitació. És a dir, que potser des del món empresarial, si ens estan escoltant, potser podrien donar aquest pas d'apropament cap al món, no? Cap al nostre món, i al millor aquí trobàvem un enllaç molt més ràpid, molt més efectiu, que no parlar d'aquest concepte que a vegades, no, tu comentaves, però, bueno, inserció laboral és com un concepte que ja implica una sèrie de passos que són costosos, que no sempre són efectius. Bueno, jo el que crec és una mica això, però, bueno, no sé, jo crec que seria fàcil.
Bueno, de fet és fàcil, però sí que és veritat que el que deia en Pablo, no, que a l'institut s'hauria de fer aquesta formació professional a través del programa que teniu de...
Sí, bueno, a l'institut no tenim el programa, però ja anem fent coses.
Bueno, que es podria fer, vull dir que
sí. Es podria fer perquè si te donen el programa, te donen una persona més. I inclús te poden donar un tècnic de formació professional. T'haurien de donar. O sigui, jo estic segur que si ens donen el programa, vindrà sense tècnic. És una pena, però estic segur.
Entonces que no te lo den porque ya lo tenemos, ¿no?
No, però és la... No, el programa es lo han de donar perquè doni una persona més. Jo vaig fent coses, però jo no puc dividir-me.
Claro, pero es como cuando te dan algo sin presupuesto, ¿no? Pues es que, pues es como si no te lo dan, quiero decir. Si no te dan el personal para llevarlo a cabo...
Te dan la mitad.
Pues complicado.
Y luego, pues, te dicen que, bueno, que te anda el programa, que tal, lo de siempre, ¿no? Las administraciones ya sabemos cómo
pues es.
Pues
eso es lo que,
son,
yo,
¿no?
Eso es lo que deia, ¿no? Aquest és el parany, vull dir, la trampa és aquesta en la que entrem, ¿no? Que veieu que comencem a parlar de seguida ja... Però l'administració, que és el recurs d'una persona... Jo segueixo insistint, no? Que moltes vegades, quan tu tens un pacient davant, tu el pots anar preparant per sessions perquè aquesta persona entri demà a treballar amb un seguiment. No sé si m'explico.
Sí, sí,
jo,
sí, això és evident. Si
jo
això
ho
és
entenc,
que,
però i aquest seguiment, qui ho fa? I aquest seguiment d'anar a la feina per a que comença a treballar? O sigui, jo puc anar, però per la meva voluntat llevant el temps a la meva família o llevant...
No, jo parlo
que
de
tu també pots anar, que ens podem organitzar, però ha d'haver una persona que esté pagada per no sé qui que faça aquest seguiment i que esté formada. I que
hauria de ser algú reglat, no? Vull dir, algú que estiga dins del sistema, que com un altre jove que fa la seva formació o el seu mòdul, que ells també puguen fer, no? Que puguen decidir què és el que els agrada i en què se volen especialitzar, per després poder entrar a l'empresa ordinària. Però les habilitats que tu dius, això és evident que s'ha de treballar, però des d'allà, vull dir, nosaltres varen començar a partir dels 14 anys, ja comences en tallers d'inici a l'ocupació, autonomia, higiene, tot això ja ho fem. Que tot això són habilitats prerequisites que les persones necessiten per poder després incorporar-se al món laboral o a la vivienda, si és una vivienda tutelada, són coses que ells ja necessiten. Però sí que si no n'hi ha, si no es fa igual que amb els altres, no aconseguirem mai que siguin professionals.
Mm. Al final es un poco lo que comentábamos ayer del traje a medida, ¿no? Lo que se comentaba en las jornadas. Es que claro, el mundo también de las personas con discapacidad es súper amplio, ¿no? Y las necesidades de cada uno son tan diferentes. Hay personas que con nada de ayuda probablemente pueden entrar directamente a la empresa ordinaria, vamos, con casi nada, y en cambio otros pues necesitarán muchísimo más apoyo. Entonces, claro, es tener un poquito un abanico de opciones, ¿no? Nosotros lo que hemos demostrado con el piloto en el centro de día es que con lo que ya tenemos hay una parte que se puede hacer perfectamente. O sea, que el centro de día es un campo de experimentos y de prácticas buenísimo, ¿no? Que se puede utilizar desde ya. Lo hemos utilizado, 4 personas metidas en la cocina y han funcionado perfectamente. Ellos encantados, cocina encantada y mira, y ha funcionado pues muy bien.
Pues yo creo que al final todas las asociaciones ya tenemos aquesta área de inserción laboral y se trabaja. Y em consta que, por ejemplo, y em consta que desde AMNEF se está trabajando, entenc que desde AMNEF el programa pilot també, es a dir que al final les associacions són suficientment potents per gestionar això i a més d'una forma potser a vegades més efectiva. No? És a dir, que aquest control necessàriament s'ha de fer des d'una escola. Jo intento agafar dreceres perquè a vegades tot és massa complicat. No sé si m'explico.
Jo crec que la clave està en aprofitar els punts forts de cada... O sigui, les associacions tenen puntos fuertes muy buenos. El instituto también, o sea, es coordinarse e ir caminando hacia la misma dirección, ¿no? Es decir, bueno, pues mira, hay estos objetivos a trabajar. Yo voy haciendo esto, tú continúas con lo otro. Es un poco ir caminar en la misma línea, ¿no? Y bueno, ya te digo, y ser bueno, positivos y pensar en positivo y ponerle energía. Nosotros no tenemos el TABA, pero vamos haciendo cosas también. Los nenes están dando un servicio de cafetería a los profes todos los viernes. También tenemos el taller de cocina y también, no sé, hay una comisión de mantenimiento en el centro y trabajan, o sea, los alumnos del aula están arreglando puertas, cambiando lámparas, o sea, vamos haciendo cosas en el instituto. Todo es un poco de esta manera, ¿no? Que dices, ¿por qué no hay un sistema y una estructura para esto? ¿No? Pues no hay
sistema. Vull dir, és que ells tenen el mateix dret que tots els altres. I si existeix una formació professional, per ells també hauria d'existir. I si existeix un suport al SOI perquè els fa cursets i es fa coses d'aquestes, també per ells hauria d'existir. I si té que haver un acompanyament, doncs sí que pot ser un acompanyament d'una associació, quizà, que estan més especialitzats, però també podria ser un acompanyament diferent. Algun altre tipus d'acompanyament?
Deixeu-me fer un petit parèntesi perquè durant tot el mes de desembre i amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, al cinema, abans de cada pel·lícula, de cada projecció, hi haurà un curt molt especial que podrem gaudir. Per exemple, aquest divendres i diumenge, divendres 8:30, diumenge 8 del vespre, es projecta Joker, amb Joaquin Phoenix, i podrem veure el curt d'Ivan Hermès, Disminuir el Paso. Hola, Ivan, molt bon dia, bienvenido a Radio Illa.
Hola, bon dia.
Sí. Iván, cuéntanos un poco, este corto 2000, lo estrenaste en 2008 y tiene unos protagonistas muy especiales. ¿Contaste con la asociación deportiva ANDE de Soria?
Sí, la verdad es que en cuanto escuché la historia me apasionó y tenía una amiga de Soria que me dijo, oye, pues mi padre tiene un centro de deportes y allí hay unos atletas discapacitados maravillosos que tienen una asociación y seguro que nos ayudan. Y bueno, y como tenía contactos con actores más o menos conocidos, pues en cuanto apareció Hugo Silva en el reparto, pues ya todo Soria se volcó en ayudarnos y la verdad es que fue una maravilla de rodaje. Tuvimos mucha suerte.
Sin hacernos un spoiler, pero cuéntanos un poco, ¿de qué va?
Bueno, pues voy a hacer spoiler, pero vamos, tampoco pasa nada. Pero trata sobre un hecho que ocurrió de verdad en unas Olimpiadas, en unas Paralimpiadas. Entonces que tenían que correr una carrera unos los síndromes de Down, y en un momento dado, pues en la salida, nada más salir, uno se tropieza y se cae. Se puso a llorar. Y el resto de participantes pararon la carrera, se dieron la vuelta, le recogieron y cruzaron todos la meta juntos.
Caray.
Entonces me pareció una anécdota preciosa por lo real y también pues porque expresa muy bien este otro tipo de capacidad que tienen los mal llamados las mal llamadas personas discapacitadas, que tiene que ver con la empatía, con el amor, con un montón de otras historias que aunque los que somos también mal llamados gente normal muchas veces carecemos de esas capacidades, ¿no? Y sin embargo no se nos llama discapacitados.
Ivan Hermes, director del curt Disminuir el paso, que podrem veure abans de la projecció al cinema aquest divendres i diumenge. Moltíssimes gràcies, muchas gracias.
No, gracias a vosotros por la difusión y por estar ahí.
Un apunt només, amb això del terme, no? Ho dic perquè amb alguns de vosaltres ho havíem parlat ja, el terme persones amb discapacitat. Nosaltres a la Ràdio Illa durant aquesta setmana l'hem emprat perquè és el nom oficial que hem vist en l'acte i que vosaltres també heu secundat, però hem rebut algunes crítiques en el sentit que hauríem de dir d'una altra manera, persones amb diversitat funcional, etc. Què n'opineu? És un debat estèril o què? O és interessant?
Sí, jo crec que a vegades gastar energia, no? En matisos que... Sí.
Jo realment que a mi no m'afecta, i el meu fill té discapacitat, a mi no m'afecta que li diguin discapacitat.
Però Núria, tu i jo també tenim discapacitat. Claro,
també, sí, vull dir, no és una cosa que per mi siga important estar perdent temps parlant d'aquestes coses.
Bé, ho deixem aquí.
Sí, home, mientras no utilices algo que sea realmente peyorativo, claro, ¿no? Como era antes, ¿no? Yo me quedo siempre con la frase de...
El término minusválido sí que es algo que no me gusta.
A mí un personaje de la ONCE muy auténtico me dijo, mira, yo no soy invidente, yo soy ciego con respeto. Ahí lo dejo.
Bé, hem parlat de... les atencions a les persones amb discapacitat als centres i equipaments públics, a l'institut, als col·legis, a l'hospital. Hem parlat també doncs, de la sortida al món laboral, però no hem parlat d'una altra part important de la vida, que és l'oci, no? Sigui l'esport o alguna mena de tendència artística. Sobre això també van parlar els familiars l'altre dia, i en aquest sentit demanaven més formació, més, diguem-ne, empatia també per part dels professionals que es dediquen a ser monitors d'aquestes disciplines.
Ens veiem obligats a través de l'associació pues, fer cursos, és a dir, estar lluitant en el seu consell per aconseguir contractes, a dir, ajudes per poder formar els monitors, perquè si volem, jo si vull portar en Pau a fer un deport, a fer una activitat, m'he d'assegurar que la persona que està allí també té una mínima formació.
Com estem en aquest sentit? Els nostres clubs esportius, no sé, potser el Fisio d'això ho pilota més, i altres equipaments d'oci, no sé, estava pensant en, no sé, idiomes, música, el que sigui, estan adaptats? Són inclusius?
Bueno, inclusiu és difícil per això que falta professionals i formació en professionals més específica per tractar-lo. Ja de base ja costa tindre uns monitors, unes instal·lacions de base per tal de suplir tots els nens, tots els esportistes de l'illa. Llavors això de fer que sigui més inclusiu ja suposa un esforç que hem de caminar cap a això, i crec que cada dia ho fem més, però que ja només amb la base ja mos costa. Jo estic, per exemple, a la directiva del grup esportiu espalmador, d'atletisme, i mos trobam que el que parlàvem abans, de que has d'estar com mendigant, com plorant els sous, justificant el que fas, que al final estàs treballant amb nens, que cerques el millor amb ells, has d'estar cercant professionals, amb un mínim, que al final no pots... El que xerraven també l'altre dia, que estàs mal pagant, tampoc trobem que estiguem mal pagant, però potser no li paguem tot el que et pertocaria per la seva formació, o potser ens agradaria tindre un nivell més d'atletisme, que aquesta persona pogués viatjar, formar-se, o hi ha una formació més alta com un INEF per als nens, i a vegades hem d'aconseguir només monitors de base i ja tenen mancances aquests esportistes que són, serien nens que diguessin que no tenen cap diversitat funcional, discapacitat. Llavors fer-lo més inclusiu jo crec que és el que hem de caminar, però és un esforç també. No hem de mirar la part negativa o les mancances de si, jo crec que l'illa també ens aporta moltes altres coses, com és aquest contacte amb la natura. Dius, potser el teu fill no podrà tindre un esport en equip, poder viatjar, fer partits, però tens la possibilitat d'anar a fer contacte amb la natura tu amb el teu fill des de la porta de casa. I això jo em sembla un enriquiment, una transmissió de valors també des dels pares, des de la família, que potser a altres bandes doncs, ho tenen més limitat.
Jo per al·lusions, perdona. Nosaltres des de Amiptea l'any passat vàrem fer un projecte, un model inclusiu per monitors esportius i entrenadors, que es deia Formatea. Va estar subvencionat pel Consell. Vàrem formar monitors i entrenadors per poder fer inclusió amb els nens i vàrem participar només en total uns 5 entrenadors i no tots varen fer tota la formació. Vull dir que a ver, i a més gratis, els monitors o els entrenadors no han vengut a fer la formació, no s'han implicat els clubs esportius, perquè a més era molt complet, era la feina de formació als monitors, de supervisió i pràctiques, de seguiment, de treball amb els nens, de conscienciació amb els neurotípics o normals, per poder incluir a la resta de nens i treballar amb les famílies de tots els nens o esportistes que estan en aquests clubs. És a dir, era supercomplet i només varen participar 4 o 5 monitors. Ahí lo dejo.
Sí, jo crec que cada club, en aquest cas, si parlem de clubs esportius, però també parlem d'associacions d'oci diverses, és igual, haurien de tenir per sistema una àrea d'atenció a la diversitat. Vull dir, l'haurien de tenir.
És com que està la base, dins d'aquesta base ja ha d'estar la inclusió.
Exacte.
No? I després, bueno, pues és l'objectiu final, no? Que la base està de tenir tot cobert, ja estiga dins la inclusió, ja estiga cobert, cobertes aquestes necessitats.
Jo crec que és això, i després una mica respecte a lo que deia en Àlex, no són excloents, és a dir, tenim l'entorn que tenim a Formentera i hem de gaudir-lo i aprofitar-lo, però crec que totes les persones de Formentera, tant siguem el que sigui, però jo entenc que ha d'haver-hi aquesta conscienciació i aquesta sensibilització per part de qualsevol associació, club, esportiu, el que sigui, relacionat amb l'oci, i tenir en compte que això ha de ser així, és a dir, no deixar de fer una excursió a Eivissa, jugar un partit de bàsquet, per dir alguna cosa, bàsquet, futbol, el que sigui, és igual, no vull, perquè no tinguis una persona que pugui acompanyar a aquest nen o aquesta nena, i estàs fent un tracte en aquest cas de discriminació,
excloent.
Per tant, crec que s'hauria de contemplar en qualsevol club que això és una realitat, no és una excepcionalitat, i aquest concepte de diversitat dins dels clubs hauria d'estar present. El que passa és que al final suposo que ho fem tots, no? Al final el que anem fent és, tinc un pacient, s'ha apuntat a aquesta activitat, vas, t'entrevistes amb el monitora de torn durant un any, l'any que ve és un altre, tornes a començar, i és, bueno, al final és treballar amb aquest tipus d'infants implica tenir una xarxa d'intervenció que mai te l'acabes, vull dir, la llista de deures és bestial.
Bueno, i a més, Paco, vull dir, pot ser que hi haguen famílies que no siguin de l'associació, que siguin externes o el que sigui, que tenen un nen amb una diversitat funcional, que l'apunten a aquesta activitat esportiva i des del mateix club directament ja diuen que aquest nen no el poden atendre o no pot participar igual que els altres, però tampoc el club busca assessorament extern per poder incluir el nen, que hi ha moltes opcions
antes de dir que no.
Exacte, hi ha moltes opcions abans de dir que no. Vull dir, si la família no t'assessora o no te dona informació, si tu reps un nen, no pots dir-li que no, perquè té el mateix dret que els altres. Busca assessorament, simplement.
Bueno, yo, a mí me gustaría también comentar que nosotros en el instituto vamos a la piscina aquí al polideportivo con los nenes desde que empezó el aula hueco. Nos han puesto horario para ellos y tengo que hablar bien porque nos han atendido bien siempre. Y sí que es verdad que han hecho formación, alguna formación, los monitores. También es verdad que en el poli los monitores pues escasean también y se van, vienen, tal. Pero yo en este sentido, a nivel laboral, tengo que decir que vamos, que siempre nos han abierto los brazos a lo que necesitábamos.
Bueno, és que justament a la piscina sí que han participat molts de monitors en formació, igual que al bàsquet.
Yo es el mi ámbito de experiencia que tengo, que es con ellos, y estoy súper contento, ya se lo digo siempre a Bea cuando la veo. Y no, súper agradecido.
Nosotros también vamos, dentro de día también va a la piscina, también tenemos, nos dejan a nosotros en un horario y hacen siempre todo lo que pueden, con lo cual yo estoy contigo en la piscina.
Al final es això, que depèn de la sensibilitat de la coordinació, sí, sí, del club, i no hauria de ser això, hauria de ser així. Jo ja, bueno, jo tinc pocs pèls, però se'm posen de punta quan me'n ve una família i em diuen que els hi han recomanat que bueno, que igual no li va bé, que millor que s'apunti a un altre esport. O sigui, sortiria per al despatx i no sé què és el que faria.
Però és, ¿vale? Es que estamos hablando ya, los otros temas que hemos tocado, siempre hablamos de la voluntad de la gente, ¿no? Al final todo tiene que depender de la voluntad de la gente. Yo creo que es un derecho y una obligación por las administraciones o por quien sea de que esta gente esté atendida, tanto en el ocio como en la educación, como en el mundo laboral. Estamos siempre hablando de voluntad y claro que hay gente con buena voluntad y van saliendo las cosas, pero es lo que necesitamos, un poco de estructura y de sistema
y de creérnoslos todos,
y de creérnoslos nosotros los primeros, no, mira, y la gente también,
que no le va, igual no le viene bien este deporte, bueno, vamos a probarlo primero, ¿no? Porque mi hijo tiene derecho a estar en este deporte,
sí, sí.
Y bueno, y a quejarnos todos donde toca. O sea, ir realmente al sitio donde toque, poner la reclamación, si toca hacerlo, ¿no?
Un assumpte que... Un assumpte que volia treure perquè se n'està acabant el temps ja, però abans d'acomiadar-nos, ahir a les xerrades vaig escoltar, diria que era a Carmen Córdoba, d'APFEM, que parlava dels pisos amb
tutelats,
això. Això és una utopia per Formentera?
Hombre, nosaltres ho tenim en les bases de l'associació que vàrem crear el 2010. Encara no és real, han passat pràcticament 10 anys. Hombre, utopia, no, està ahí, però no sé si arribarem alguna vegada.
És necessari?
Jo crec que sí, que és necessari, i jo crec que arribarem, i hem de lluitar perquè arribem.
Jo també crec que arribarem.
Sí, sí que arribarem. Em consta que hi ha algun moviment que sí que s'està fent al respecte.
Bueno, se va parlar l'any passat, abans d'estiu, quan estàvem parlant un poc del projecte este d'inserció laboral, se va deixar caure damunt la taula el tema este dels pisos tutelats. Se va dir, ai, pues el Consell podria comprar un pis, no? Crec que se va parlar d'això. Podria comprar un pis, però clar, esto es un gasto que el Consell tiene que... Si esto arranca, no puedes decir, este año tengo presupuesto, pero el año que viene no. Porque tú arrancas con un proyecto de vida para esta gente. No le puedes cortar y decir, no, hay que no hay presupuesto, todos a vuestras casas, el piso ya no está. Es una cosa que dicen, bueno, vamos, si vamos, vamos, ¿no? Y bueno, hay intención de ir, por ahora, de boca hay.
Yo creo,
las cosas se tienen que ver en la mesa.
Política yo creo que existe tanto antes como ahora y seguirá existiendo, porque esto es algo que no, a ver, es imparable. Lo que pasa que sí que va un poco por el tema, o sea, por la vía de los conciertos, como se hablaba ayer. ¿Vale? Entonces, desde aquí, donde sí que se está trabajando, pero que igual hay que meterle un poquito más de caña, es al reglamento que se está haciendo aquí para poder acreditar, autorizar, acreditar y concertar todo este tipo de servicios, ¿vale? Que está hecho y está en fase de bueno, pero ahora mismo está en servicios jurídicos para que lo revisen y esté todo correcto, pero va un poco por ahí, que nosotros tengamos hecho nuestro traje a medida, porque nosotros con la normativa balear se nos hace enorme para poder concertar nada y para poder... Las asociaciones de aquí son mucho más pequeñas, no tenemos esa posibilidad. Entonces hay que hacer un reglamento aquí hecho a nuestra medida para poder lanzar todos esos servicios y una cartera de servicios sociales como toca, adaptada a nuestra realidad.
Y sobre todo para que tenga un poco eso que dice Pablo, ¿no? Un proyecto a largo término, claro, es decir, porque si no al final dependes de la voluntad política de en
no,
un momento
no
determinado,
que
no, ya de queda una cosa que sigue instaurada, sí, sí, que forme parte. Pero bueno,
pero yo creo que sí que se están dando los pasos, ¿eh? Es lento porque la administración es un poco dinosaurio en ese aspecto, ¿no? Que va como va, pero sí que se está trabajando para ir hacia ahí.
Bé, se'ns està acabant el temps, de fet ja l'hem superat. No sé si voleu afegir algun altre comentari, aspecte, valoració sobre el món que estem descobrint aquests dies per moltes persones a través de Radio Illa, també amb els actes públics que s'han anat fent amb entitats socials, el Centre de Dia, el Consell de Formentera, el món, les necessitats, la realitat amb la que convivim, que és el de les persones amb discapacitat. Marta, abans que te'n vagis, sé que enguany heu fet uns productes des del Centre de Dia. Explica'm-nos què és el que heu fet i on ho podem comprar.
Mira, lo que hemos, ya llevamos tiempo haciéndolo, pero este año sí es como más, mejor se ve, ¿no? Plantamos un tipo de calabacín que se llama lufa y lo que hacen en el Centro de Día, bueno, es lo cultivan, luego lo dejan que se seque, lo pelan, lo blanquean y lo transforman en esponjas para el baño y la ducha.
Esponjas naturales,
sí, sí,
¿no?
Sí, son completamente de cultivo natural, 100% natural, hecho a mano todo y bueno, y la verdad que es un producto pues muy curioso y bonito. Ellos están muy orgullosos de cómo ha quedado y ahora es cuando empezamos a sacarlo y a venderlo, ¿no?
¿On t'ho puc comprar, això? Com va?
Pues ya os lo diré fechas exactas, pero probablemente salgamos a una de las casetas en el mercado de Nadal en unos cuantos días y venderemos. Salimos el otro día y ya la verdad que con el mal tiempo que hacía y la poca gente que había por la plaza, pero salió muy bien. Vendimos casi 200 euritos y no está nada mal.
¿Qué feo amb els ous?
Pues esto lo vamos a reinvertir. Y van a comprar mucho más material para hacer con el huerto aromático que tenemos, que ellos ya han ido secando plantas y tal, pues la idea es hacer bálsamos labiales y todo este tipo de cosas que ya han hecho pruebas, velas aromáticas, jabones, claro. Pero necesitamos un poquito de base de producto. Entonces con esto vamos a reinvertir y dos ya lanzaremos otra tanda y ya el dinero probablemente ya les cunda un poquito a ellos para hacer más cosas que ellos quieran hacer, actividades de ocio y ese tipo de coses.
Ens ha agradat molt aquests dies acollir les dues taules redones, avui la professionals, el dilluns la de familiars. Volem agrair al Centre de Dia que hagi confiat en Radio Illa per poder organitzar conjuntament aquestes activitats en el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i també doncs, a les persones que avui esteu aquí, en Paco Pérez, psicòleg, en Pablo Toledo, el PT del Marc Ferrer, l'Àlex Rosafa, fisioterapeuta, na Marta Uriarte, directora del Centre de Dia, i na Núria Alandes, presidenta d'APMIPTEA, doncs, que hagin participat amb els seus arguments, les seves idees i el seu bagatge professional. Gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.